L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més la salutació de qui us parla. Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda al primer dels informatius d'aquesta nova setmana a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 23 de novembre, com és habitual i diàriament encetem aquesta repassada avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem destacant aquesta manifestació que, per reclamar un servei d'ambulàncies dignes, la plataforma Salvem les Ambulàncies organitzava en el dia d'ahir al pont del Passador entre les poblacions de Deltebre i Sant Jaume. La plataforma reclama reunions amb responsables de salut i consultes als municipis afectats. I a ritme de protestes i reivindicacions continuarem. Els alcaldes dels municipis per on passa la Nacional 340 a les Terres de l'Ebre convoquen una gran manifestació per al dia 11 de desembre amb el suport de veïns i transportistes. Els alcaldes aparquen les peticions que no compartien amb el moviment veïnal i s'unixen per reivindicar un únic punt, la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas per les nostres terres. L'oli ens projecta com a territori i com a país, més enllà de les nostres fronteres. Això és el que deia el conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, valorant d'aquesta manera el principal protagonista de la fira, que aquest cap de setmana s'inaugurava concretament divendres i aquest cap de setmana s'ha portat a cap a Santa Bàrbara. Una fira que, entre d'altres qüestions, ha servit també de marc per al lliurament dels premis al concurs de ramaderies que organitza l'Ajuntament Planer. La ramaderia saragossana Hermanos Marcén s'ha emportat enguany aquest reconeixement. A l'informatiu d'avui tractarem també qüestions mediambientals. Ho farem destacant la creació d'una nova plataforma de sensibilitat ecologista, la plataforma Salvem lo Montsià, que fa uns dies es presentava de manera oficial a Ulldecona. I com és habitual els dilluns, a la recta final del nostre temps d'actualitat, repassarem la jornada futbolística dels equips del territori en aquest cap de setmana, parant especial atenció al derbi de la Primera Catalana. Victòria de l'Amposta davant del Jesús i Maria en un partit jugat ahir al matí al camp de l'AUB. 3 punts per a l'Amposta gràcies als 2 gols que va marcar Becerra. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia d'este dilluns 23 de novembre. Són temes, qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Ho avançàvem en titulars, encetem el nostre temps d'actualitat. Ho fem avui parlant dels més de 250 veïns del territori que ahir diumenge es van manifestar reclamant un servei d'ambulàncies digne. La plataforma Salvem les Ambulàncies reclama reunions amb responsables de salut i també consultes als municipis afectats. De tot plegat, ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Entre 250 i 300 veïns de les Terres de l'Ebre es van manifestar aquest diumenge al pont Lo Passador per reclamar un servei digne d'ambulàncies a la zona. La plataforma Salvem les Ambulàncies, que ha convocat la protesta, denuncia la reducció d'alguns serveis assistencials totalment o parcial a Sant Jaume d'Enveja, l'Ametlla de Mar, Amposta, Móra d'Ebre, Xerta i Batea. Els membres de l'entitat han reclamat reunions amb els responsables de salut al territori i exigeixen que se celebrin consultes als municipis afectats per preguntar si el poble hi està d'acord, tal com explica el membre de la plataforma Salvem les Ambulàncies, Artur Jiménez.
Els responsables de sanitat, doncs, nos escoltin, que se sentin a parlar amb nosaltres i que, sobretot, que facin consultes als pobles per a preguntar si aquestes ambulàncies que s'han tret, doncs, el poble està d'acord.
Dimarts passat es va fer efectiu el canvi de l'empresa adjudicatària del servei d'ambulàncies a les Terres de l'Ebre, UTE Gara, que ha tret l'ambulància de suport vital avançat Intermèdia Sant Jaume d'Enveja, l'única que opera al municipi en un torn de 12 hores per la nit. També es traurà una de suport vital avançat Amposta, de les dues que operen actualment de nit. A Móra d'Ebre es passarà de tenir una ambulància de suport vital avançat medicalitzada, on assisteix un metge, a una intermèdia, en la qual només hi ha una infermera i un tècnic. En aquest sentit, Jiménez també es queixa que al Delta només queda l'ambulància del Tebre.
Les infraestructures com carreteres i tot això, doncs, tampoc no són del tot bones. hi ha molts de pobles que les seves infraestructures com a carreteres, això, doncs no són autopistes, són carreteres comarcals, i la veritat és que costa arribar, costa arribar. Estem contents amb els vehicles que han posat nous i amb tota la tecnologia, però clar, si aquesta tecnologia que han posat a mans nostra no la podem fer arribar a temps, doncs tampoc la tecnologia no serveix molt. Sobretot en aquestes poblacions més llunyanes i on han llevat, les ambulàncies.
De retruc ha fet que altres municipis de la comarca, com l'Ampolla, s'hagin vist afectats perquè els seus vehicles sanitaris han hagut de desplaçar-se, per exemple, del Tebre, perquè la d'allà ja estava cobrint un servei a un altre municipi afectat. A l'Ametlla de Mar passarà a tenir un vehicle d'intervenció ràpida que actuarà tot el territori i deixarà sense tenir una ambulància de suport vital avançat medicalitzada. Al Vir hi viatja un metge i un tècnic, ofereixen assistència àgil en casos d'urgència, però no permet traslladar el malalt perquè no hi ha llitera. La reducció d'assistència que els municipis hauran de resoldre compartint ambulàncies se suma a l'entrebanc en infraestructures que pateix el territori.
En els reclams que van haver fa temps, doncs nosaltres ja en vam donar compte que hi ha poblacions doncs, que l'ambulància més pròxima doncs, està a més d'un quart d'hora d'aquestes poblacions. I, clar, estem parlant que en cas d'una urgència doncs, que es tardi 15-20 minuts no passa res, però en cas d'una emergència, doncs sí. És que depèn l'ajuda de les persones.
Abans d'aquesta gran manifestació, també hi van participar alguns dels alcaldes de les poblacions afectades. La plataforma ja havia recollit 10.000 firmes a través de change.org. Malgrat tot, encara no han mantingut una reunió amb els responsables de salut de les Terres de l'Ebre i la Generalitat de Catalunya, tal i com demanen.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem el nostre recorregut informatiu diari, el d'avui dilluns, que una vegada més i novament tracta l'actualitat, la polèmica actualitat que en este cas genera el col·lapse circulatori que viu la Nacional 340. L'11 de desembre, a la tarda, els 8 alcaldes dels municipis per on aquesta via passa al nostre territori tallaran simultàniament la carretera al seu terme municipal. Ho faran amb el suport del moviment veïnal que porta, de fet, ja 9 setmanes tallant la carretera nacional 340, un moviment que lidera la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, però que compta també amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa. També s'uniran en aquesta protesta, amb alguna acció encara per concretar, els transportistes de la Federació Empresarial d'Autotransport a Tarragona. Tot i les mocions aprovades i les reunions amb les administracions, els alcaldes s'han cansat i redueixen les seves peticions a una sola, la gratuïtat immediata de l'autopista, de l'AP7. Amb aquesta decisió s'alineen amb el moviment veïnal i aparquen la resta de propostes que hi tenien al damunt la taula. L'alcalde de l'Ametlla de Mar, com a portaveu de la resta d'alcaldes ebrencs de la Nacional 340, Jordi Gazzani, explicava que no desisteixen de continuar exigint l'alliberament de peatges a l'autopista perquè és el que queda de la moció que van presentar. En concret, i un cop descartades les bonificacions per al trànsit pesant i el transport intern com a mesura immediata, i a l'espera que es reprengui la construcció de l'autovia A7, els alcaldes han decidit de centrar els seus esforços en l'última de les seves exigències, que no és altra, com dèiem, que la gratuïtat de l'autopista AP7, mentre no hi hagi una via ràpida alternativa al nostre territori. Amb aquesta decisió es posa punt i final a les diferents alternatives i propostes que es venien treballant en diversos fronts veïnals i institucionals des de fa un parell de mesos i que havien confós i dividit el moviment per acabar amb la sinistralitat de la Nacional 340, un moviment que, recordem, va començar el 12 de setembre amb una primera manifestació que ja d'inici va provocar la confrontació de veïns i alcaldes. Tot i que el passat dijous el moviment veïnal, liderat per la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, ja va aixecar la veu contra la falta de suport als talls setmanals per part dels alcaldes, els alcaldes han explicat que les relacions són positives entre totes les parts i que treballaran per coordinar aquesta acció del dia 11 de desembre tots plegats. Ens hi juguem molt i hem de fer una cosa coordinada i lo més unitària possible per tal que se'ns escolte. Si no anem units, no ens en sortirem. Estem vivint moments que necessitem que se'ns prengui nota, reclamava l'alcalde de l'Ametlla. I així ho manifestava Jordi Gazzani, subratllant justament això, la necessitat de transmetre un missatge d'unitat i de territori davant la reivindicació de la gratuïtat de la AP7 per posar fi a l'elevada sinistralitat de la Nacional 340. Jordi Gazzani.
Els alcaldes l'únic que ens podem prendre això és que la gent està preocupada i volen també, doncs, necessiten doncs, que hi hagi aquest sentiment d'unitat perquè doncs, necessitem una solució i hem de demanar doncs, la gratuïtat de l'autopista AP7 perquè se'ns escolti i que realment doncs, poguéssim solventar doncs, esta alta accidentalitat i sinistralitat de la Nacional 340. No podem esperar que hi hagi un altre accident mortal. Pensem doncs, de que hem de passar a l'acció. Ho hem fet fins ara, és veritat, doncs, juntament amb les convocatòries de les federacions de veïns i també els hi agraïm doncs, que hagin aguantat la flama doncs, totes aquestes setmanes, però també pensem de que penso que tenint una postura unitària dels alcaldes realment afectats de la Nacional 340, penso que és molt útil doncs, donar un missatge doncs, de territori.
Tal com Gazzani manifestava les seues paraules, les crítiques rebudes són una mostra de la preocupació que existeix entre els veïns i aprofitava per agrair al moviment veïnal que hagin aguantat la flama d'aquesta lluita durant les últimes setmanes. Jordi Gazzani anunciava la decisió dels alcaldes de comú acord amb les entitats veïnals i també els transportistes de convocar aquesta gran protesta prevista per al dia 11 de desembre per reclamar de manera unitària la gratuïtat de l'autopista de la AP7. Jordi Gazzani.
Només mos queda una cosa que sigui que mos faig anar en comú de la mà a tots els alcaldes, a tots els veïns de les Terres de l'Ebre, que és reclamar la gratuïtat de l'autopista AP7. I amb això, doncs, el que volíem fer era parlar-ho, debatre-ho i finalment hem arribat a un acord que és fer una gran mobilització el dia 11 de desembre, divendres, a partir de les 3 de la tarda. Farem talls de carretera, esta vegada davant de cada població a la Nacional i també ens estem coordinant amb la Federació de Transportistes de la província de Tarragona que s'afegeixen amb moltes ganes i amb molta força per a fer alguna actuació que podria inclús anar en algun altre sentit i anar més enllà del que és la Nacional 340.
Per tant, recordem la data, divendres 11 de desembre, l'hora a les 3 de la tarda, en 8 punts simultanis de les nostres comarques, per on passa la via, la Nacional 340, en els respectius trams i termes municipals. Les properes setmanes s'acabarà també de concretar amb els transportistes quina és l'acció que impulsarà la Federació de Transportistes a Tarragona per complementar aquesta gran mobilització a la carretera. No es descarta que els camioners i vehicles pesants puguen fer també alguna reivindicació per a l'element el mateix dia i a la mateixa hora, però això sí, en d'altres punts de la xarxa viària ebrenca.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Informatiu i Mutel.
L'oli ens projecta com a territori, ens projecta com a país més enllà de les nostres fronteres. El conseller d'Agricultura valorava d'aquesta manera el principal protagonista de la fira que a Santa Bàrbara s'inaugurava el passat divendres. Una fira que, entre d'altres coses, va servir també de marc per al lliurament dels premis del concurs de ramaderies que organitza l'Ajuntament de Santa Bàrbara a les seues festes majors. La ramaderia saragossana, Hermanos Marcén, va ser qui finalment es va emportar enguany aquest reconeixement. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Tot i que les previsions meteorològiques no eren massa favorables, finalment tampoc van ser decisòries a l'hora de fer una primera valoració de l'èxit d'assistència de públic a la Fira de l'Oli que Santa Bàrbara va viure aquest passat cap de setmana. A l'espera d'una valoració oficial, sí que, segons testimonis recollits al mateix recinte, el dissabte hauria estat el dia més fluix, però ahir diumenge hi hauria hagut una remuntada important de visitants. La Fira, recordem, va obrir portes el divendres a les 4:30 i era inaugurada oficialment unes hores després pel conseller d'Agricultura Jordi Ciuranit, aquí en declaracions per a la Plana Ràdio, dia que era un honor poder inaugurar un certamen que reflecteix l'esforç per posar en valor un producte com l'oli que acaba projectant no solament el territori, sinó el país més enllà de les nostres fronteres. Per això, iniciatives com aquestes s'han de continuar mantenint, afegia el conseller a qui escoltem.
Per a mi, la veritat, és un honor en representació del govern català poder estar aquí a la Fira de Santa Bàrbara. Una fira que se li està donant un impuls clar per tot el que representa aquest producte que acaba configurant aquest paisatge i aquest territori del Montsià, i crec que bé, acaba sent això, no? Despullar-se davant de la gent, tindre el coratge de presentar-se no només davant del poble, sinó davant de la comarca, jo diria que inclús més enllà, perquè són productes que trasbassen les nostres fronteres i que realment això ens acaba projectant a Catalunya, a Europa i al món. Crec que aquestes iniciatives les hem de continuar mantenint. Això dona també una imatge clara de poble, cohesiona. A més, és un motiu d'orgull i d'autoestima que moltes vegades el tenim mancat, no? I bé, quan tu al costat de tot això tens un producte i que cada vegada més s'intenta fer les coses per a poguessin sortir d'una manera clara, doncs pues bé, aquí hem de continuar espenyent, no? I continuar donant una sèrie d'inputs que espero que també s'acabin recollint.
Entre molts altres actes enmarcats en el si de la fira, destacar la setena gala taurina organitzada per la penya Planers pels Bous, que com tots els anys, i tot i el vent i la coincidència de l'hora de l'acte amb el partit Madrid-Barça, va omplir un any més la carpa d'actes per tal de fer públics els premis del concurs de ramaderies que el nostre poble va viure les passades festes majors. La ramaderia que es va emportar el primer premi del concurs va ser la de Hermanos Marcén, procedents de la finca Los Jornaleros de Villanueva de Gállego a la província de Saragossa i que debutaven enguany a la plaça Planera. La resta de premis es van repartir entre la ramaderia de Vicente Benavent, que es va emportar el premi a la millor vaca amb Buena, Fernando Machancoses amb Ardillo com a millor bou, José Vicente Machancoses va tenir el guardó al millor detall gràcies a Alegria, i finalment el millor embolat va ser un animal de la ramaderia ebrenca de Hilario Príncep, al que també els organitzadors li van voler retre un petit homenatge per la seva dedicació a la festa.
Gràcies, Josep. I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació esportiva, tractem avui també qüestions mediambientals. El passat dia 9 de novembre va tindre lloc a la sala de plens de l'Ajuntament d'Ulldecona la presentació d'una nova organització, Salvem lo Montsià, una organització amb una bona acollida per part de veïns de municipis com Ulldecona, La Sénia, Alcanar, Amposta, Sant Rafel o Vinaròs. La plataforma Salvem lo Montsià vol ser una eina per donar a conèixer, sensibilitzar i trobar solucions a les greus problemàtiques que patix l'emblemàtica Serra del Montsià, la que dona nom a la nostra comarca. Per citar només unes quantes d'aquestes problemàtiques, la nova plataforma exposava, per exemple, les extraccions d'argiles a Ulldecona, les extraccions de roques a Alcanar i també a Ulldecona, a la Serra de Godall, l'espoli d'oliveres centenàries a tota la serra, l'espoli de terres fèrtils a tota la serra, la contaminació. El principal focus és la fàbrica de ciment d'Alcanar, que crema residus a la planta, generant dioxines i furans, segons dades d'un informe de Greenpeace, i també les emissions de la química Maverick d'Ulldecona o les deposicions àcides de la central tèrmica d'Andorra a Teruel, l'espoli de restes històriques a tota la serra, la deixadesa respecte a l'enorme patrimoni de pedra en sec, com ara marges, cabanes, masos, cocons, fonts, etc., l'autopista AP7 i els forats que han quedat de la seva construcció i la seva gratuïtat immediata, degut a l'enorme nombre de morts de la Nacional 340 en el tram de les Terres de l'Ebre, o la postura contrària a la construcció de l'autovia A7, que mereix un tractament específic. Aquestes són algunes de les lluites i de les raons que han portat a la constitució d'aquesta nova plataforma, Salvem lo Montsià. La primera passa ja està donada, diuen, i ara el que esperen és que la unió d'esforços tingui com a resultat una millora del nostre entorn natural, patrimoni de tots i no només dels que en treuen un profit econòmic a curt termini a costa de l'espoli de la rica herència rural heretada dels nostres avantpassats i de l'incomparable espai natural que és la Serra de Montsià. Des de la plataforma, des de Salvem lo Montsià, anuncien que aniran fent més trobades a d'altres municipis de la vora de la serra per tal d'ampliar coneixements sobre problemàtiques específiques, alhora que pretenen també ser un nexe d'unió de tota la gent preocupada per la conservació i millora del nostre patrimoni històric, rural i natural.
22enes jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina.
informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Recta final del nostre temps d'actualitat avui dilluns i, com és habitual cada setmana, temps també per fer una ullada a la jornada futbolística i els partits disputats pels equips del territori el passat cap de setmana. Comencem amb la tercera divisió catalana, on tenim representació d'un equip, concretament de la Ribera d'Ebre, com és l'Ascó, que en aquesta jornada, la quinzena del campionat, jugant com a local, no va poder passar de l'empat 0-0. Van empatar els d'Ascó davant del Sabadell B, un empat que fa que l'equip de la Ribera suma un punt i amb 18 ara sigue el 12è de la classificació. A la primera catalana, la Rapitenca jugava com a local. Al camp de la Devesa s'enfrontava al Castelldefels, finalment una Rapitenca que va caure derrotada per 1-2 i que, per tant, no li permet de sumar res de positiu en aquesta jornada. Qui sí que suma és l'Amposta, que es desplaçava al camp del Jesús i Maria per disputar el derbi de les Terres de l'Ebre a la primera catalana en aquesta 12ª jornada de campionat, un partit que finalment, i tal com ens explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon, va acabar amb victòria per als de la capital del Montsià per 0-2. És així, Manel?
Victòria importantíssima de l'Amposta en el duel del Delta de l'Ebre davant del Jesús i Maria per un 0-2. L'Amposta ha jugat un partit seriós enfront d'un rival complicat i perillós com el Jesús i Maria, al que s'ha d'afegir el factor camp per les reduïdes dimensions del terreny de joc, que fan molt complicat el poder trenar jugades i, per tant, calia aprofitar les segones jugades i els contraatacs. Ha sigut a la segona part i en dues ocasions de Becerra, que ha marcat per partida doble després d'haver fallat dos uns contra un amb el porter del Jesús i Maria. L'entrenador de l'Amposta, Albert Compagni, que es va estrenar la setmana passada a la banqueta ampostina, es mostrava content i confiat en les possibilitats de l'equip ampostí.
Nosaltres sabíem que era un partit molt difícil per les condicions del camp i perquè tenim un rival molt bo i que està molt acostumat a aquest camp. Havíem de transformar-nos una mica en el que nosaltres volem ser. Havíem de venir aquí a buscar segones jugades, a buscar ratxassos, a buscar contraatacs. És el que hem treballat tota la setmana i l'equip ha estat un 10, espectacular en actitud, espectacular en tot el que se'ls havia demanat. Porteria zero, ens interessava molt i jo crec que hem recuperat les sensacions d'equip i això és molt bo per de cara a nosaltres.
El Jesús i Maria, tot i la veterania d'alguns dels seus jugadors, no ha pogut parar el bon joc de l'Amposta en un partit vistós per al públic que ha acabat amb una picabaralla entre el golejador Becerra i el porter de l'equip local sense conseqüències. Així doncs, l'Amposta suma finalment 3 punts per anar pujant de la zona baixa d'aquesta categoria de la primera catalana.
Gràcies, Manel. Després parlarem de la classificació. Altres resultats en este mateix grup de la primera catalana en la 12ª jornada de campionat van ser el Balaguer 1, Vilanova 0, Viladecans 1, Terrassa 0, Vistalegre 2, Redis 1, Torredembarra 1, Sant Boià 1, Sant Ildefons 2, Vilaseca 1, l'esmentat, Rapitenca 1, Castelldefels 2, Lleida 3, El Catllà 2 i Suburense 1, Igualada 4. A la classificació és líder l'Igualada, empatat a 22 punts amb el Castelldefels, la Rapitenca és quarta amb 21, el Jesús i Maria 12 amb 18 punts i l'Amposta, encara en llocs de descens, ocuparia la 15ª plaça, suma 13 punts. A la segona catalana, també 12ª jornada de campionat, i en este grup, el grup sex, on militen la majoria dels equips de les Terres de l'Ebre, els resultats van ser els següents. Catalònia 0, La Cava 0, La Canonja 0, Hospitalet de l'Infant 2, Torreforta 1, Roda de Barà 1, Camarles 1, Cambrils 1, Alcanar 2, Valls 3, Remolins Vitem 0, Ulldecona 1, Godall 3, Tortosa 1, Racing Bonavista 2, Gandesa 1 i La Riera 2, L'Ampolla 1. És líder el Tortosa amb 27 punts, seguit del Gandesa amb 25. En tercera catalana, grup primer, també jornada de campionat número 12 i els resultats en este grup primer, els següents. Jesús i Maria 0, Santa Bàrbara 2, Vilalba 2, Corbera 1, Deltebre 0, Roquetenc 2, Campredó 0, Flix 4, Mora la Nova 0, Perelló 0, Ginestà 2, Olímpic Mora d'Ebre 2, L'Ametlla 4, Batea 4, La Sénia 2, Ascó B 0 i Aldeana 4, Horta de Sant Joan 1. És líder l'Ametlla amb 28 punts, seguit de Batea, Santa Bàrbara i Aldeana, també el Roquetenc, 4 equips que en sumen 23. I acabem el repàs a la jornada fixant-nos en els resultats del grup 20è de la quarta catalana, en este cas 8ª jornada de campionat i els resultats, Catalònia B 0, Pinell 2, Benissanet 2, Camarles B 2, Bot 1, Sant Jaume B 3, Arnes 1, Ebre Escola 1, Tivenys 4, Xerta 1 i la Galera 0, Amposta B 1. És líder el Pinell, que suma de 9 punts, els mateixos que també al capdamunt de la classificació en aquest grup 20è de la quarta catalana suma també el Catalònia B.
Quarta gala taurina, Terres de l'Ebre a Sant Carles de la Ràpita el 28 de novembre. Actes a les 6 i mitja de la tarda, Assemblea General de Socis al Casal Cultural El Maset i a les 9 i mitja de la nit, sopar i gala taurina al restaurant Varadero. Comissions, penyes, socis i aficionats als bous, ja podeu fer la vostra reserva al sopar i gala taurina fins al 22 de novembre contactant a l'email de l'agrupació o a qualsevol membre de la Junta. Organitza agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, amb el suport de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Dissabte 28 de novembre, de 5 a 9 de la tarda, al cap de l'Aldea, amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Sanitat. Ajuda'ns a ajudar.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hem passat d'un extrem a l'altre. Fins divendres, fins dissabte al matí. Alguns llocs teníem temperatures d'octubre. De dia hi havia llocs que semblava finals de setembre i ara són temperatures de rigorós hivern, gairebé de gener. Avui són temperatures 5 graus per sota la mitjana a bona part de Catalunya. A 7:45 aquest era el panorama. En color blau les temperatures negatives, ja ho veuen, pràcticament el 80% de territori llevat d'una estreta franja de litoral, Terres de l'Ebre, punts del Baix Empordà, l'Empordà Quim, temperatures de 3 a 6 graus positius, però s'han acostat al mar les glaçades ben a prop del litoral, per exemple, la zona interior del Maresme, 2 sota 0, a Òrrius, a Vallgorguina han arribat a 5 sota 0, a Blanes, 2 de positius, i pel que fa a les muntanyes de Prades, quina fredurada, 7 sota 0, alta muntanya, a la Tossa d'Alta, 2.500 metres, 15 sota 0. De dia li costarà pujar avui la temperatura, de moment sol. Hi ha tempestes dins del mar que se'n van cap a les Balears, avui un dia complicat a les Illes Balears, amb tempesta, calabruix, fins i tot neu a les muntanyes de Mallorca cap als 800 metres. Hi ha risc d'alguna pluja forta entre Mallorca, Eivissa i Formentera. Mala mar, es manté l'avís de vent fort i sobretot de mala mar, pel que fa als avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. I a la tarda sol, amb alguna nuvolada en aquest sector, les temperatures ja ho veuen, la majoria a l'interior, entre 7, 8, a les valls pirinenques, 10, 15, a bona part de Catalunya, a cotes baixes, els hi costarà avui al litoral superar aquests 13, 14, 15 de màxima. Algun ruixat fregant a Alacant i València, però sobretot a les Balears, amb aquesta mica de neu a les muntanyes mallorquines. Demà un dia tranquil, algun ruixat però a les Balears, i atenció al vent fort de dimecres i dijous, nou embat de la tramuntana del mestral de 80, 110 per hora, i nevades novament, un altre front de nevades al Pirineu, baixant de 1.600 cap a 1.100 metres. Que vagi molt bé.
Amb la previsió del temps i aquesta baixada de temperatures, hem arribat ja i un dia més a l'hora de posar el punt final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dilluns 23 de novembre, que com és habitual i diàriament, ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal, temps d'actualitat elaborat amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Un temps que demà novament tornarem a posar en antena a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutter.
Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.